minuts. Podeu seguir informats al web d'IV3 Notícies i demà a l'informatiu matí a les 7.
Més informació a ivetresnoticies.com.
IV3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. La reina Letícia ha causat sensació en el lliurament dels Premis UNICEF 2025 amb la falda que duia de cuiro a l'alçada dels genolls i de color rosa coral com la camisa. La falda com a prenda és una declaració d'intencions que té a veure amb el que està de moda, però també l'ànim o amb el missatge que volem donar. En aquest cas, la reina Letícia donava el missatge en el meu pare d'estic estupenda, la vida en somriu, però potser també volia dir si això va de millorar la vida dels infants, posa'm-li ganes i posa'm-li color. Falda és avui la nostra paraula polisèmica. Falda és la nostra paraula polisèmica, una paraula que ens durà a la muntanya, que ens connectarà amb històries familiars, en comportaments i fins i tot en gastronomia. Però la primera excepció de falda és la part de la roba de la cintura per avall. Ara ho dèiem, les primeres faldes eren peces senzilles, de pell o de fibres naturals, que envoltaven la cintura i que deixaven les cames lliures. Eren fàcils de confeccionar i segurament més còmodes que les que sol lluir Lady Gaga, amb qui han començat avui el programa. I més senzilles que les de Lady Gaga eren les faldes a l'antic Egipte. Segur que visualitzeu els vestits dels homes dels egipcis, una falda o xenti confeccionada amb fil de lli. La tela s'enrotllava diverses vegades al voltant del ventre, passava entre les cames, es nuava per davant i s'ajustava. Els grecs i els romans també duien falda que combinaven amb túniques i amb mantells i durant molts de segles homes i dones vestiren amb faldes i túniques sense distinció. Fins a final de l'edat mitjana, o millor dir, fins a l'edat mitjana, quan la falda comença a identificar-se sobretot en la moda femenina a Europa. Les dones duien faldes llargues i quanta més riques a més capes i teixits duien aquestes faldes. En el Renaixement i en el Barroc, la falda se va seguir complicant amb estructures rígides, mirinyacs i grans volums, i en el segle XIX va continuar duent-se com a símbol d'elegància, però també d'opressió. Era voluminosa i poc pràctica.
Agárrese fuerte y aguante el resuello.
¡Mami! ¡El desayuno de la señorita Carlata!
Llévatelo a la cocina, no probaré ni un bocado.
Oh, ya lo creo que lo probará. Se tomará todo lo que le han traído. No lo tomaré.
Això deien Scarlett O'Hara i és normal que no volgués berenar, que era l'única manera d'entrar en aquell vestit. Tot això va anar canviant en el segle XX.
J'ai perdu mon pauvre Coco, Coco mon chien que j'adore, tout près du Trocadéro. Il est loin, s'il court encore, je la...
Els grans dissenyadors varen revolucionar la falda després de les dures condicions de la Segona Guerra Mundial. La de Christian Dior la teniu en el cap, que sí, marcant aquella cintura de vespa amb teixits vaporosos que facilitaven el moviment, o la falda de Coco Chanel, amb talla a l'alçada del genoll, més simple, amb aquella tela de tweed i sempre elegant. Però la revolució popular va arribar en els anys 60 amb la mini faldilla de Mary Quant, símbol de joventut i de llibertat femenina.
No te quieres enterar que te quiero de verdad. No te quieres enterar. No te quieres enterar. Yeah, yeah, que te quiero de verdad. Yeah, 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 yeah. Y tendrás que pedirme de rodillas un poquito de amor, pero...
Avui trobem faldes de tota mena, formes i de llargàries, i no és exclusiva de ses dones, no són faldes exclusives de ses dones. Tothom que vulgui les pot dur i aquí no passa res. En definitiva, que la història de la falda és també la història de la societat, del poder del gènere, de les modes i de les revolucions, i se segueix adaptant.
Chica yeye, una chica yeye que te comprenda como yo, no te quieres enterar.
Aina Alzamora, dissenyadora de moda, professora de plàstica, com estàs? Benvinguda entre avui i demà.
Hola, bueno, és molt bé.
Avui xerram de falda, així que crec que te pots posar en el teu paper d'Aina Moroms, que és el teu nom artístic com a dissenyadora de moda. Tu sols vestir amb faldes, una prenda que sols dur, Aina?
Sí, la veritat és que faldes i vestits són de lo que més duc.
És còmode, sí. No? Jo crec que és una prenda molt còmoda.
M'assemblen còmodes.
Sí, sí. I si ara obríssim el teu armari, deixa-mos mirar això un poquet pas fora d'et, si ara l'obríssim, quantes faldes veuríem? Com són aquestes faldes?
Ja veure que vos assustaríeu. No vos sabria dir quantes n'hi ha.
Sí, sí.
I una cosa és que crec que no n'he comprat de cap.
Les has
totes
fetes,
les heredades, heredades o fetes.
Sí.
Així que me'n recordo i crec que només tinc una falda vaquera,
sí,
que m'hagi comprat. Tot la demés, heretat o fet.
Fantàstic. I és bona de fer, sa falda?
Jo crec que és l'element més fàcil
ja
de fer. Mm. Clar, sí, no, només has d'envoltar depèn de la cintura o la cadera, i és un cercle. Clar que el son ja és més complicat, i de fet jo diria que és la peça en la que tothom sol començar.
Sí, però tu has donat, dones classes de confecció. La gent sol escollir la falda,
sí,
com a primera peça per fer.
Sí, de fet, m'ha passat, també soc profe de plàstica en el Liceu, i l'any passat a l'optativa tenia molt pocs alumnes, només tenia 7, i vaig aprofitar i me'l vaig endur el meu taller com a sortida escolar, perquè algunes volien estudiar disseny, i vaig dir, vinga, i d'allà aprofitam. I m'ha xocat que 4 d'elles, 4 de 7, varen triar fer falda.
Sí.
I no sé per què, quan han de començar amb un repte d'aquests, solen començar amb falda.
Molt bé, i com va sortir? Varen sortir bé?
Bé, assombrosament bé. Crec que elles i tot varen quedar sorpreses de les seves capacitats.
Que bé, que bé. I de falda és la paraula que avui hem triat, i la primera excepció, clarament, és la prenda de roba. La teva carrera, Aina, ha anat cap al disseny de vestuaris per arts escèniques. En aquests casos, sols tenir més llibertat creativa o estàs més limitada?
Depèn un poc. Depèn, sempre anem amb un guió, amb un personatge. Depèn de la llibertat d'aquest personatge dins l'obra. Depèn del director o la directora. El que sí que és veritat és que ja ara, en aquestes alçades, que ara sempre sol fer feina amb la mateixa gent, o ja me coneixen un poc per on vaig. Llavors, si solen comptar o volen el meu vestuari, ja saben per on hi ha els tirs.
Val,
i normalment hi ha llibertat.
Molt bé. I no ho sé, però imagino que un dels reptes grans que has tingut a la teva carrera va ser fes vestuari en paper de diari per sobre de Teatre Ubu, a la versió del director Robert Wilson, que se va estrenar mundialment en Es Baluar. No sé si va ser el principal repte en el que t'has enfrontat.
Va ser i és. A dia d'avui seguim de gira. De fet, febrer anem a Riga.
Ah, perfecte.
A Letònia. I, a veure, aquest vestuari segueix a dia d'avui siguent un repte per jo, perquè bé, ja tenien la base, no? Funciona, però cada vegada que m'on anàvem hem d'intentar millorar petites coses que encara mos fallen, perquè ningú se quedi literalment nua damunt l'escenari.
Perquè, per cert, el senyor Robert Wilson, que va morir fa poquet, en juliol d'enguany, te va dir, Aina, això ho hem de fer en paper de diari i ha de gonta. Efectivament, no mos has de deixar la gent nua enmig de l'escenari.
No.
Aguanta.
Ben, duen un mono en el gravatge, hem de dir. No quedarien nous, però... I jo, el dia que vaig enterar, o en el moment que mos van comunicar que havia mort, jo estava a Jup, a l'Atlàntida Film Fest, és a dir, on vàrem estrenar, jo estava allà de dins. M'ha aparegut una connexió.
Sí, o sigui que continueu, però, en sobre, fent gira, idò.
Sí. Segueix.
Molt bé.
És la gràcia dels artistes, que tot i que ells morin, la seva obra no mor.
Que bé. I en ple el paper de diari dels diaris on estàs? O ja tens dos diaris d'aquí?
Sempre és el diari de Mallorca.
Sí? Molt bé, vas ben
carregada. Sí, m'ho anduim en maletes plenes de diaris. Sempre hi ha un camión que no tot el material, però per si de cas, omplim maletes i mos anduim més paper de diari.
Beníssim. I ara tens entre les mans el disseny d'una altra falda. Jo diria que poc ortodoxa, no? Que és una falda amb missatge inclòs. Mos ho contes?
Sí. Pues enguany tornaré a fer una col·lecció, perquè a part de dissenyadora de vestuari encara segueix sent un poquet de moda, i m'he ajuntat amb l'artista, pintor, grafitero, Biel Torelló, també de Consell, i feim una col·lecció com enfocada en contra o reivindicant aquesta massificació turística de Mallorca. No és un tourist go home, no és una col·lecció enfocada cap als turistes, sinó al revés, cap a nosaltres, cap a recordar-nos que tenim unes arrels que no els hem de perdre, que no hem de vendre la nostra illa com ho estem fent i que hem de lluitar per ella. I la falda especial és inspirar-nos una mica en una tradició indígena, més de Sud-amèrica i també d'Àfrica, sobretot... és aquesta de que ells creien una espècie de mantes que se van passant generació a generació i ella afegeix, cada generació afegeix un trosset més de tela.
Sí.
De manera que tenim teles que han anat evolucionant en el temps, en els anys, no? I maneres de fer-ho que han anat evolucionant. Mm. I recordant aquesta riquesa de les arrels. Mm. Llavors, prenent d'aquesta idea, nosaltres farem una falda aprofitant teixits antics, perquè la meva repretinera li encantava cosir, m'ha deixat d'herència una quantitat de teixits impressionant, i reutilitzant teles de llengos, teles mallorquines més antigues, fins a dia d'avui. Com a també per fer aquest guinyo, diguem, en el fet de que hem de recordar que no hem de perdre les nostres arrels, que són molt antigues i molt guapes.
Idò, una falda amb missatge. Com de llarga serà aquesta falda? Perquè ha de ser llarga. No?
L'anam fent, o sigui, l'anam encara no està acabada. Anam un poc contra rellotge, però com més li fiquen, més llarga serà. I serà així molt asimètrica, molt... Sí, crec que pot ser xulo.
I tant, quan la podrem veure, més o manco, eh?
I aprofitant que és la Fira de Consell, perquè nosaltres tots som de Consell, farem la desfilada dia de 8 d'octubre.
Ah, molt bé, ja hi ha data, perfecte.
A la plaça de Consell a les 6.
Molt bé.
Si voleu venir, esteu més que convidats.
Molt bé. Idò, mira, avui, per bo mos ha duit la paraula falda, per cert, una falda, no aquesta que deu ser més complicada, però una falda normaleta que tardes a dissenyar-la i a cosir-la.
Una falda base, tard, no sé, una hora.
Perfecte.
Sí.
Molt bé.
Molt bé.
Sí. I, escolta, molta sort. És dia d'avui d'octubre, això ja podrem veure aquesta creació que fas amb enviar el Torrelló. I això, molta sort en la teva nova proposta de moda.
I dia de nou el Firo, i tindrem una paradeta
Que bé.
Per aquells que els ha agradat alguna peça, si la volen adquirir,
que
pot
bé.
Ser seva.
Que bé. I de cercar una eina Moroms i, per favor, dona'm molt de suport a sa moda feta a ses illes. Aina, una abraçada ben grossa.
Moltes gràcies, adeu. Moltes gràcies. Fins una altra, adeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Mirau! Som sa vaca.
Falda és també una de ses parts de s'animal. Si aneu a sa carnisseria, podeu demanar un tros de falda, que sol ser una carn molt versàtil. Però com que nosaltres no en som experts, li ho han demanat a Ana Maria Fortesa, carnissera de Ramaders Agrupats.
La falda és la part de les costelles, sobretot dels tòrats. Hi ha les costelletes en sorsa, i hi ha la carneta, que hi ha al mig de les costelles, i a la banda de dins també hi ha altres peces. Depèn de la zona, salsa, fluixeta. Ara l'altre dia veu un vídeo que era que feien una corona, que és que treuen un poquet de carneta del mig de les costelles i doncs revoltillen i el posen en el forn. Tot això és molt fluixet, molt gustós. També s'hi pot fer estofat, també s'hi pot treure xurrasquito, sassadito, que li vulguin dir. Aquesta banda del bol té moltes varietats. Mira, hi ha peces sobretot que són per torrar. Vale? N'hi ha que són més fluixetes que les altres. Hi ha el vacío, el buit, vale? Que normalment serveix per torrar o per fer hamburguesos que podran tenir molt suau. Hi ha llibret, que normalment se fa relleno, sobretot en l'època de Nadal, sol que abre qualsevol cosa. Llavors ja se sona del matambre. I d'aquí se treu molt de greixa per poder fer pues, elaborats, hamburgueses, tot això. De la banda de la baldana, de la falda, de les costelles, si l'he deixat sencer i que sol pesar molt, que deu fer aproximadament entre 8 i 9 quilos, depèn del bau, inclús hi ha gent que ho posa amb espasa a la brasa, dret, i així se va torrant i va mullant els seus suquets i ho fa molt gustós. Vull dir, hi ha moltíssimes varietats. Màxim, n'he arribat a agafar perquè nostres no són massa grossos, els nostres bols, de 9 quilos 600, me'n recordo que un dia vaig agafar. Per això no es passa, dic, ui, per aixecar-la, per apuntar-la, hauran de ser un parell.
Per acabar, li hem demanat a Ana Maria, carnissera de Ramaders Agrupats, quina recepta li queda millor. Està clar que quan la carn és bona, basta poc.
Mira, per xurrasquito, que és el gentil i ben sassadito, vale? Que és la baldana, que d'un poquet d'os i un poquet de can, aquesta la puc fer a la brasa i fins i tot l'arribo a fer en el forn amb un poquet de salsa tomàtica per damunt, és molt gustosa.
Ja que Ana Maria ens ha donat una recepta, en sumarem una altra. Apuntau bé si voleu una idea boníssima pel cap de setmana.
Hola, què tal? Som aquí com a Martorell de restaurant Can Boqueta. Per mirau, avui estic aquí perquè us vull ensenyar a fer una falda de vedella en el forn. Ja sabeu que això és una peça molt gustosa i que té un teixit conjuntiu, greixós, ideal per fer cotxons llargues i lentes. Sabem que això té una textura fibrosa, té tendons, té greix infiltrat. Per això recomano una cotxó lenta a font suau. El resultat esperat és una carn melosa que s'ha de desfer. Preparació pas a pas. Mireu, jo vos recomano que aneu a un escarnisser i li expliqueu el que voleu fer amb això. M'enteneu? I si ja vol fer aneta, vos llevarà greix més dur, vos llevarà part de pell, clar, i vos deixarà part de greix, perquè, clar, això és una protecció per la cotxó i que mos ajudarà a confitar. Vos recomano que la nit abans faceu un marinat amb vinagre, oli, all, llorer, prevebó, herbes mediterranis, posar el que vulgueu, men. Jo ara vos diria una mescla romaní i tomillo, però bueno, vosaltres mateixos. Tot això ajuda a suavitzar i aromatitzar. Vale? El cent demà, en el moment de cuinar-la, molt senzill. Jo vos recomano que agafeu una paella i que selleu això. Una paella grossa, a fi de que amb un ditet d'oli sofregigueu aquesta falda, que des del moment de posar-li un poquet de sal. Tot això m'ho farà que conservi més el seu suc, el seu gust, mos conservi més tot això. Pues, traiem aquesta carn i aquí sofregim ceba, pastanaga, api, podeu posar també porro, bastant d'aix, vale? Un pit sofregit això de glacejar amb vinagre, o sigui, posar amb vinagre deixant reduir. Hi ha gent que li agrada el birranci o brandi, bueno, vosaltres mateixos. Tenim tota aquesta greixonera en tota aquesta verdura, tot això, i vosaltres decidiu, si amb aquesta greixonera la ficau en el forn, ompleu una palangana de forn i ho poseu tot junt. El forn l'hem de tenir a una temperatura d'uns 150 graus, posam tot això de dins del forn, i podeu afegir un poquet de brou de carn, si voleu. I també vos recomano que això ho tapeu ben tapat, perquè això mos ha de coure de 3 a 4 hores tapat a aquesta temperatura de 150 graus. També vos recomano que aneu de tant en tant, cada mitja hora, tres quarts, destapar i banyar, tornar a banyar. Si trobeu que s'ha begut tot aquest suc o que no treu suc suficient per anar empapant tot això, pues, hi podeu posar un pot d'aigua. No passa res. Ara, això sí, s'ha acabat és que aquí mos ha de quedar salsat aquí de dins. Un pic que ja tot això està, diguéssim, clar, ho de destapar, deixa-la 10 minutets, aquesta carn, dins el forn perquè faci un poc de més crosta cruixent, i aquí ja tindrien la carn feta. Ara, la teiau, una llesca així en contra de la fibra, perquè en contra del nervi que deim, vale? Perquè si s'ha de menjar, si hi hagués més fluix, i ho podeu acompanyar com a vos agradi. Ara vos diria, ara que ja estem a tardor, vos diria pues, un pot de crevassa, un bolet, crevassa ofegada, patates rostides sempre van bé, puré de patata, puré de moniato, qualsevol cosa d'aquesta és bona. I si no, ja ho sabeu. Me podeu cridar, me podeu enviar un e-mail, podeu contactar en jo a les xarxes socials i ben a gust vos diré tots els trucos per fer aquestes recetes. Espero que vos surti bé, que vos agradi, que la podeu compartir.
IB3 Ràdio és història.
Dissabte, a partir de les 4 del capvespre, segueix el millor futbol de primera divisió amb l'equip d'Esports 3 en Joc.
Pendent de tot, com sempre, Miquel Verger, i narra la veu del Mallorca, Toni Fuster, Dali Toni.
En directe des de l'estadi de Sant Mamés, Athletic Club de Bilbao, Reial Mallorca.
Després de la primera victòria mallorquinista, arriba l'hora de la veritat, moment de demostrar la millor versió.
Una altra jornada de tensió, nervis i màxima expectació.
La tensió muy, muy grande, estaba sudando.
I a més, seguiment del partit de Primera Federació, U d'Eivissa, Nàstic de Tarragona.
És gol, 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 gol.
IB3 Ràdio, sentiment i passió per l'esport.
Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és la Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Titoieta Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés i IB3 Ràdio. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Amanda Jeffrey, benvinguda a Cateva, com estàs?
Molt bé, Araceli, com esteu vosaltres?
Nosaltres beníssim. Mira, avui mos hem posat una falda moníssima.
Oh.
Eh? Sí, moníssima, moníssima, perquè és la paraula d'avui, hem dit, i d'avui farem el programa vestits amb una falda, aquí tots, aquí duim cadascú una falda diferent, però ja pensava...
M'agrada.
Sí, però mos faltava una falda especial, que era la falda escocesa, i ja dic, anava cridant Amanda Ferrer Jeffrey, que és mig irlandesa, mig escocesa, per part de mare, entre altres coses, sí. I dic, segur... que el manco ella vendria amb una falda tradicional, un kilt. No en deus tenir qualcuna, Amanda?
Sí, en tenc un parell mallorquí, és a dir, un parell, però me fa vergonya dir-te que no tenc el del clan Jeffrey.
Ah.
I Jeffrey és un clan important. Si tu te vas, ja ho he dit, però si tu te'n vas en el castell d'Edinburgh, d'Edimburg,
sí.
Un o dos carrers més avall en perpendicular és Jeffrey Street.
Ah.
I tenc un repte que he tornat a néixer, m'agradaria fer-me un kilt, una falda amb el meu clan. Sí, sí.
M'apareix perfecte.
És un verd, no és el típic, Araceli, no...
Com és, a veure? Quin color?
És verd, és un verd molt maco, és un verd oliva. Jo també li veig que és punt mediterrani, malgrat no tingui res de mediterrani, no? Però jo li veig. I me fa il·lusió fer-me alguna cosa. Un abric seria per ventura massa, però un kilt, una faldeta nostra... Escocesa, sí.
Sí, mira, i un abric m'ha agradat, la idea. Clar, és a dir, aquí tenim en Amanda, que ve d'un clan, del clan Jeffrey, escoces, fantàstic, i que tots tenen, cada clan té un color o un dibuix característic, no? Era el que els identificava i els identificava.
Així és, cada clan duia seu. És una oda a la teva cultura, una oda en els teus ancestres, una oda en el teu heritage, no? I, per tant, per ja un kilt significa molt. I per això ho he de rectificar, això, l'abans possible. Sí. I va dir a ma mare, dic, això és el que em fem. I ma mare, oh! Però sí, sí.
Escolta, no, tothom...
El més típic és el que se veu a tenda,
sí,
serà fer...
Sí, aquest vermell.
No veus que sigui lleig. Exacte. És maco, és vermell, el que tothom probablement té en ment, amb els quadres... Però ja vull un Jeffrey Kilt, sens dubte.
Perfecte. Idò, un Jeffrey Kilt, mos encantarà veure-te amb aquest kilt del clan Jeffrey. Tu saps alguna cosa, el teu clan, o no? Ta mare t'ha contat res?
Ma mare... És que és curiós, perquè ma mare m'ha contat més coses de la part irlandesa. I perquè ja saps que ma mare és Jeffrey... O'Brien, i O'Brien vol dir fill de Brian. També és un llinatge... Tenim els llinatges més típics per als, no? Tan saltes les coses irlandès. Però sempre m'ha contat més sobre Irlanda. Però jo sento un amor cap a Escòcia. Vaig estar unes 5 setmanes recorrent-lo en cotxe fa molts anys, quan vaig acabar la carrera, i estic enamoradíssima d'Escòcia. El llac més conegut, per qui li interessi, és els Loch Ness, que Loch vol dir llac, ben pronunciat, però jo recomano a tothom és Loch Lochy, que vol dir llac llagat, com a llac petit.
Petit, sí.
I és el més maco. Una de les coses més maques que he vist a la meva vida, sens dubte.
Que bé.
I ho vull tornar a veure.
Que bé, que bé. I escolta, parlant de clans, quant de poderós era el clan Jeffrey?
El clan Jeffrey, escolta, el més poderós era Campbell, així que no mos han de ficar amb ells. A més, tenien descendència vikinga, eren ben potents.
Sí, sí.
Però el Jeffrey era digne de respecte. Per el que hem pogut documentar, Jeffrey tenia bones connexions amb la monarquia escocesa en el seu moment, i va tenir bones connexions. I Campbell era més temut que una altra cosa. No era tan polític, tan diplomàtic, era més ferotge, eren lluitadors. Bé, tothom, tots els clans tenien lluita, sí. Però Campbell era el més temut i el més poderós, sens dubte. El més antic és el McDonald, fill de Donald. Mac vol dir fida en escocès.
Sí.
Com en Matthew McConaughey, fill d'en Conaughey, McPherson...
Molt bé, molt bé. Nosaltres avui xerrem en Amanda Jeffrey, que s'ha posat una falda escocesa, perquè en té un parell dins l'armari, però un dia se posarà el seu clan, el clan Jeffrey. A mi sempre m'ha
cridat... Ho veurem.
A mi sempre m'ha cridat l'atenció, Amanda, que amb el fred que fa Escòcia i a Irlanda, per favor, els homes duguin falda, i t'he de demanar, que segur que ho has investigat, que hi ha de cert o de mentida que no duguin roba interior amb aquest kilt.
És molt cert, m'ho demana tothom, efectivament, però és molt, molt cert. Deien, i jo puc entendre que li s'oprimia d'un segons que, però és que va sortir més... He fet un pot d'investigació, efectivament, ja me coneixes, i volia saber més sobre la meva cultura, i és que ell va sorgir sobre el segle XVI. Per exemple, William Wallace, que sí que va ser ben conegut, i és vera que és bastant fidedigna a la pel·lícula, no en tot, hi ha molta ficció. Ell no duia kilt, el kilt encara no va ser inventat. Duien una espècie de pedaç per protegir les seves parts nobles. Però és vera que mai, inclús ara noces, molts no duen roba interior perquè consideren que li s'oprimeix. Unes coses de veres, que dues kilt no du roba interior.
Mos ha quedat clar. I ara deies, en William Wallace no el duia kilt perquè és un invent o un disseny posterior. De quan és, més
correcte.
O manco?
Segle, perdona, 16. Correcte.
16, sí. Molt bé.
Sí. Sí, molt bé. Però bé, un pedaç, i després varen ser més sofisticats, en sa faldeta i esclant, perquè abans era un pedaç seu de qualsevol, el que poguessin aconseguir, però després el tema del clan i esquelt se va fer com més signe d'identitat. Uh-huh. Escolta, nosaltres som d'aquest clan, venim d'aquest grup, mos has de respectar. Era més una espècie de signe de respecte cap a tothom.
Molt bé, molt bé, molt bé. I no sé si mos deixem alguna cosa que vulguis comentar, Amanda, d'esquilt, escoces?
Jo m'encanta personalment que malgrat, a veus, si ara te fiques sobretot per Highlands, te vas a Highlands, que jo ho recomano a tothom. Mm-hmm. Edinburgh ho recomano i, a més, molta gent me diu no entenc que ses escocesos. Mira, Edinburgh, tothom t'entendrà. I xerren clar. Glasgow és un altre tema. Glasgow sempre hi ha la broma interna que cap britànic ni escocès els hi entén. Però qui vulgui anar a Edinburgh, tothom li s'entendrà i se fan entendre. They roll the R's, fan la R com espanyola, sí, la sí. R ròtica. Per tant, molt, molt, molt recomanable. I sabeu, homes, que encara duen esquelt, sobretot a Highlands. I en el centre de capital, no, malauradament no sabeu tant. Però sí que quan hi ha noces o events especials, són molt de tradicions a tot el Regne Unit. I Escòcia i Irlanda no anaven a ser manco, ni molt, molt manco, si me permet tant patir. Per tant, les noces escoceses de bon de veres, tothom es du esquelt. I tothom és convidat a posar-se esquelt. No hi ha com una discriminació. Ah, no ets Campbell, no ets Jeffrey, no ets McDonald. No pots dur. No, tothom està convidat sempre i quan es respecti sa tradició. Mm-hmm. Així que m'ha pareix molt integrador i
beníssim.
Molt maco. Ara
beníssim. I mira, de tot això a partir d'una paraula que es falda, ja m'han amenat en s'imaginació, ja estan fent Guardiola per anar-nos a Escòcia. I si
m'ha permet, ja m'agrada, m'ha pareix molt sexy. Si m'ha permet sa confiança.
Clar que sí.
M'ha pareix molt, molt sexy, un kelt. Veure un home així fort, gros, amb un kelt, jo m'ha pareix supersexy, m'encanta. Sí, és vera. El meu home ja ho sap.
Molt
m'agrada molt.
Molt bé, idò, vinga. Ara nosaltres se mos acaba de disparar sa imaginació. Amanda Jeffrey.
Una veritat. Total. Mira que bé.
Això és la ràdio. Un beso ben fort. Gràcies.
Una abraçada i una abraçada ben forta, maca.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Remember asking both my mom and dad. Heu dit alguna vegada aquella frase d'ai, aquest nin té mamitis, perquè s'aferra a sa falda, que és la nostra paraula, a sa falda de sa mare cercant protecció, seguretat o consol. I doncs és molt habitual en certes edats, però què passa quan genera dependència? Nosaltres en volem xerrar amb Ainhoa Soleaga, que és pedagoga i terapeuta gestal, que és una persona especialitzada en famílies, en processos de criança. Ainhoa, benvinguda, com estàs?
Gràcies, aquí, molt bé.
Molt bé, gràcies per atendre'ns com sempre. Nosaltres, quan deim que un infant està aferrat a sa falda de sa mare, que pot ser figurat o literal, està aferrat a sa falda de sa mare, de què xerram realment, des del punt de vista pedagògic i des del punt de vista emocional?
Clar, estem parlant de la necessitat bàsica de seguretat i de vinculació. La falda de la mare o del pare, o d'una figura de referència, encara que dient ara del pare, perquè si xerrem de sa falda és perquè de manera ancestral qui ha sostingut a ses criatures som ses mares, sí, les sí. que portaven falda. Aleshores, ara mateix és una figura de referència, la falda, i és un espai simbòlic on l'infant se sent protegit per poder explorar el món. Uh-huh. No és una debilitat ni és un defecte, és un pas natural en el desenvolupament emocional i afectiu.
Uh-huh. Sí, sí. Molt bé. I clar, d'Aimsa Falda, que és simbòlic, però també és físic, perquè és aquell lloc de contacte físic i d'acollida. De fet, si d'Aim, que estava assegut amb un infant a sa falda, vol dir que està a damunt ses cames, no? Quina importància té aquest vincle corporal en el desenvolupament del nadó o d'una criatura, d'un infant?
Literalment és bàsic. Un nadó que no té un vincle afectiu, literalment és mort. És així de fonamental.
Sí, sí.
El contacte físic és fonamental. Ens regula emocionalment, ens dona calma i confiança. Des de la neurociència, a més, sabem que l'aferrament segur i el contacte corporal afavoreix el desenvolupament cerebral, la capacitat de regular les emocions i les primeres experiències d'autonomia. La falda, literalment, és un primer port segur. És la nostra casa. És com si diguéssim és veritat que un viatge cap al món. O sigui, un es fa un viatge i el viatge és molt més segur i tranquil si saps que tens una llar on tornar, uh-huh. Oi que sí?
Sí, 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 bé.
Clar, si tu no tens llar...
Sí, has dit l'expressió per segur, que també vens a dir el mateix, no? Sí, sí.
Clar, això és un port segur, seria com aquesta metàfora amb la casa. Si tu tens una casa on tornar, pots anar molt lluny. Perquè tens aquesta seguretat de que passe que passe, pots sempre tornar. Mm. Si no tens això, difícilment aniràs segur per el món.
Sí, sí, és molt interessant i molt gràfic el que dius. Però te passa que hi ha pares i mares que te diuen no sé si duques nin massa temps a coll, o me diuen que no el dugui tant, que l'acostum malament perquè el tenc tot el dia aferrat a sa falda. Aquest dubte t'arriba, existeix?
Sí, i tant. I em sembla terrible. Però jo sempre, o sea, no és un mal costum, ja, no tot el bé. Contrari, sí. En absolut. L'amor, el contacte i la presència no ens malacostumem a això. Del tot el contrari, jo moltes vegades dic bueno, que no hi ha res dolent en que s'acostumi a sentir-se amat, en què s'acostumi a que sempre tindrà un lloc segur on tornar, a que s'acostumi als meus braços. És que s'acostumbrarà, i jo, és que me sale en castellano, digo, menos mal, trabajo para ello. Ja. Sí, sí, de verdad que lo hago.
Val.
El cas és que el que fan és nodrir.
Ja.
Quan l'infant rep prou seguretat i consol, no es queda enganxat. Al contrari, se sent prou fort per separar-se quan estigui preparat.
Val.
Els infants que han estat sostinguts i acollits són els que més confiança mostren després per explorar.
Val. No, mira, m'ha ve molt bé el que dius, perquè t'anava a demanar el moment de començar, entre cometes, a separar-se, guanyar autonomia, no? Guanyar confiança. Això també és més fàcil quan has tingut, el que ara dèiem, no? Aquestes fases de més contacte i de més confiança, no?
Sí. Sí, primer confiant en els seus temps. Això és el primer que hem de fer, confiant en els seus temps. Cada infant té un ritme propi per començar a separar-se. El nostre paper és oferir presència i límits clars a les hores que mostren confiança en les seves capacitats. Quan el missatge és estic aquí si em necessites, l'infant s'atreveix a provar, a equivocar-se i a créixer amb seguretat. És això de la casa, de la llar, que hem dit,
sí,
no?
Sí.
Quan més segur i apretat has estat a la teva infantesa, més lluny i segur explores el món.
Uh-huh. I aquesta confiança, Ainhoa, mos va bé de petits, però també ho podríem dur a l'adolescència. I pensa en anada i tornada, pensa en els fills que se fan grans, no?, i han de mullar els pares, i en els pares que veuen que els fills se fan grans i no volen mullar els fills. Això també,
ai, sí.
Això també passa, no?
Ai, sí. Clar. La dependència no la creen els nens, la creem els adults, que no mullem els nens.
Ja.
Que no confiem en els seus ritmes, que no confiem en els seus temps i que s'han d'equivocar els fills. Encara que tu tinguis molta experiència en la vida, els nens no la tenen. I no perquè tu se l'expliquis, els nens han de provar sa vida igualment i s'han de equivocar. Aleshores, a l'adolescència també hi ha un moviment de pujar a la falda i basar-ne de la falda. No és físic, és més simbòlic i també intel·lectual. Tornen a necessitar aquest port segur a l'hora que reclamen també la seva independència. Per les famílies és un repte, deixar anar, confiar i acompanyar sense controlar.
Sí,
igual que en la primera infància, el vincle és la clau. Quan els fills saben que poden tornar a la falda, encara que sigui metafòricament, s'atreveixen a volar més lluny.
Idò, crec que, no sé, a mi m'ha quedat molt clar, m'ha agradat aquesta conversa amb Ainhoa Soleaga, que és pedagoga, terapeuta, gestal i especialitzada en famílies en processos de criança. Falda era la nostra prenda física, però també metafòrica, no? I crec que la paraula confiança ha sortit moltes vegades i és molt interessant tenir-la en compte. Ainhoa, moltíssimes gràcies, una abraçada.
A vosaltres, per comptar amb mi.
Tres ràdios, coneixement.
Diumenge, a les 11 del vespre...
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, vos donant la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis. La ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? On estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, això és al revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'Ivetres Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
Life I've always wanted, I guess I'll never have. I'll be working for somebody else until I'm in my grave. I'll be dreaming of a life of ease and mountains, oh, mountains of thanks.
Anem arribant al final del programa. Avui amb Andrea Sánchez, el control tècnic. Ens ha quedat la falda un poc arrugada i hem de dir que tenim ganes d'estirar ses cames. Per això crec que serà molt interessant saludar la persona que ens ha d'ajudar avui a baixar la barrera d'aquest programa.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
Joan Carles Palos, director de Fita Fita. Benvingut a casa teva, com estàs?
Ben trobat, beníssim, estic fantàstic.
Molt bé, molt bé, te veïm molt bé, te veïm molt bé. No necessites predir, en Joan Carles està fantàstic. Així m'agrada. Escolta, avui hem triat la paraula falda. No sé, tu, després veurem per què hem pensat en tu, però si jo te dic falda, que te ven al cap primer de tot?
Hombre, lo que li vendrien és cap a tothom, una peça de roba que cobreix, diguem, de cintura per avall, que pot ser més llarga o més curta, i que, en qualsevol cas, és una derivació d'aquelles antigues túniques que formaven a la cintura feien aquella mitja peça de roba, no? Per una part, la que te cobria la part de dalt, i per l'altra, la que te cobria les cames.
No,
aquesta falda,
sí.
Que avui associem... diguem, malament, diria, com a vestimenta femenina, però que realment ha estat universalment, diguem, unisex. Vull dir que aquella túnica formada a la cintura tant era per homes com per dones.
Idò, per això en Joan Carles Palos Nadal és llicenciat en Filosofia i Lletres, és màster en Periodisme, és divulgador perquè explica les coses així de bé. Jo podria baixar la paradeta després d'aquesta definició, però com saps...
No. Deixeu-ne fer en escansada, ni vosaltres en sabeu molt.
Com saps, aquest és un programa de paraules polisèmiques i falda té diferents excepcions. Idò, nosaltres hem pensat avui amb en Joan Carles Palos, homo excursionista, on n'hi hagi, perquè pensàvem en la falda de la muntanya.
Sí. Mm. Pensàvem en les faldes de la muntanya perquè realment, bueno, nosaltres, quan llegim el territori, li posen noms, el feim nostre, no? I aquells pendissos de la muntanya cap a l'interior de les valls, no? Semblen això, aquelles faldes que vesteixen la muntanya amb pins, amb bousines, amb conreus, etc. No? Uh-huh. Vull dir, és una associació entre el que nosaltres coneixem i la percepció que tenim del territori. Uh-huh. Jo si me'n permets una cosa molt breu. És molt cursi, eh? És molt nyonya. Però és que quan... Sí. Quan mon pare li va demanar per casar amb ma mare, deixeu-te con, fa 70 anys, eh?
Sí.
Li va dir, ja sé que són nyonyo i qualcú m'arranyarà. Però va dir, si són riques faldes que diguem, que tocaré, que no siguin les teves, seran les faldes de la muntanya, no? Perquè li agrada tant la muntanya que ell veia que aquella infidelitat de trascar unes altres faldes li havia de dir, no, a ma mare? I ho vaig trobar tan meravellós, és veure que avui en dia això ho pot dir, i quan no ho matisis molt, te poden renyar o cremar viu. Però jo ho volia dir perquè quan ma mare suggeria aquesta paraula, vaig pensar tot d'una, amb aquella declaració d'amor de mon pare cap a ma mare, i m'imagino també de ma mare cap a un pare, però i això sé que l'obra, i aquí a cap.
M'encanta. Si me permets ara a mi recordar a ton pare, en Benigne Palos, que és una persona, va ser una persona absolutament relacionada amb el món de l'excursionisme a Mallorca, i fa un parell de setmanes una persona que tu coneixes bé i que també coneixia molt ton pare, en Gaspar Valero, el va recordar. Just en aquesta secció que feim ara, amb una altra paraula, se'n va recordar de ton pare. Així que avui també el recordam a partir d'aquesta paraula falda, que m'apareix no una anècdota, tota nyonya, m'apareix una anècdota preciosa, Palos, preciosa.
Ja, però és que de vegades jo sé que són coses que són molt personals i molt viscudes, però bé, de totes maneres tenim una paraula polisèmica molt seriosa, que són faldes o falda.
Però m'apareix preciosa el que mos acabes de contar, perquè junta precisament, a més, les dues excepcions, i t'agraïm la confiança per contar-ho aquí. Tu ets un home d'excursions, no sé si avui en tens programada alguna, ahir crec que en vares fer una. O sigui, no sé si en tens programada alguna per demà, perdona.
Bueno, per demà, sí. Per demà en feim una pel Puig de Can Groc a Pollença, una excursió meravellosa, que pujam del poble de Pollença, des de la rotonda. Els pollencins ho coneixen com la rotonda de Teixit Vicenç,
sí.
No? I d'allà cap a dalt de la muntanya,
sí.
I a contemplar la vall de Ternelles i tot aquell entorn meravellós, gairebé alpí de la muntanya pollencina, que a mi em té es cor robat, no?
Sí, sí, sí. Sí, si haguessis, ara que deies això, si haguessis de triar una falda d'aquestes illes, quina, quina seria per tu una falda de muntanya? Aquesta part inferior de la muntanya, de la serralada, on te podríem trobar?
Sí. Ui, jo crec que qualsevol plec d'aquesta immensa falda que de la muntanya, de la serra de Tramuntana, tant cap a la mà cap a, com a cap a l'interior, és a dir, qualsevol plec per allà on jo pugui penetrar i me pugui moure lliurement, aquí m'hi trobarà. És a dir, no sabria triar, no sabria triar un indret en concret. És vera que el Puigmajor, el Tomí o el Massanella tenen faldes impressionants, amb plecs que són una absoluta meravella de la creació de la naturalesa. Però, no ho sé, m'agrada tot. M'agrada tota la serra i l'estim tan profundament que no sabia decidir-me si per un plec o per un altre d'aquesta immensa falda.
Tu te segueixes sorprenent d'aquesta natura nostra?
Totalment, jo sempre. I és un exercici que no hem de deixar mai de practicar, que és deixar-me sorprendre. Igual que aprendre, que cada dia aprenem coses, no? Deixar-me sorprendre és una manera de créixer, és sentir-nos vius, sentir que els nostres canals d'informació, que són els sentits, encara funcionen i ens aporten un material que nosaltres podem convertir en informació i coneixement.
Uh-huh. I parlant de falda, que és aquesta part, com dèiem, inferior de la muntanya, els excursionistes vos quedau a la falda normalment o l'heu de superar per anar més amunt?
Hem de travessar la falda.
Sí,
no, hem d'anar sempre més enllà de... És a dir, tots són moments, és a dir, tots són passes, tot és... Not que estic com molt, en una fase com molt eròtica, no sé si és el vespre o què, però és vera que l'excursionisme, que és, no només és un exercici físic, no només és un esport, és una manera de conèixer l'entorn, de sentir-lo, no? De fer-lo nostre, pues, quan tu puges per una muntanya, puges per la falda d'aquesta muntanya i te vas ascendint cap al cim, és tot un creixement i és tot una evolució i és tot un coneixement continu. Vull dir que és una experiència que és molt mala d'explicar en pocs minuts, però que jo, diguem, faig una crida a tots els excursionistes que qualque vegada hi posin els cinc sentits en això, no? I, per tant, jo crec que la falda és important. Lo important és, com sempre explicam, és tot el recorregut i cada experiència i cada aventura que tens durant aquest camí, no?
Uh-huh. I és així. I nosaltres avui baixem la barrera del programa amb en Joan Carles Palos. Qualsevol excusa mos basta, qualsevol paraula per telefonar-lo i xerrar amb ell, director de Fita Fita, perquè nosaltres posem excuses, Joan Carles, t'enyoram i posem excuses. Així que,
no, sí. I jo me parlo beníssim amb vosaltres, i escoltant-vos i participant. Jo vull dir que és un programa que trob deliciós. Vull dir, el jugar amb les paraules i donar-li vida. Jo crec que això és impressionant.
I t'agraïm moltíssim que hi participis avui. Un home com en Joan Carles Palos, un home que ha passat el dia d'excursió, que s'ha d'aixecar pres perquè el dia següent en té un altre, així que perdona que avui te feim dormir un poquet tard. Què fa un home com en Joan Carles Palos abans d'anar a dormir?
Pues posar ordre. Posar ordre a les coses. No, no tinc un ritual específic. Normalment, com que aquí a casa nostra tenim dos fills, un estudia a Barcelona, l'altre a Palma, i el de Palma, que era més jove, un adolescent madur, és molt desordenat, a mi me toca sortir i veurem que queda recol·locada a sa casa, no? I a partir d'aquí després tirar-me de cap en el llit i descansar.
Mm-hmm, ben fet. I una cançoneta va per acabar el programa d'avui, quina triaries? I te'n rius, pom a fas,
locura.
I baixant barrera, a veure...
Una locura. El tema de Rocky,
sí.
Perquè tant si te'n vas a dormir, te n'has d'anar amb energia per gaudir d'aquests instants de descans, com si t'aixeques, aixecar-te amb tota l'energia, amb tota la força possible. El tema d'en Rocky, d'en Bill Conti.
Vinga, m'encanta. I de planxazo per anar a dormir i bé, aixecau-vos aviat si mos escoltau quan són quasi les 6 de matí. Joan Carles Palos, una abraçada ben forta.
Igualment, Araceli, moltíssimes gràcies.
entre avui i demà. Arçal i Bosch.